Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda d'aquelles que portem dies i dies, que ens agrada el Sant Jordi, perquè el Sant Jordi és tradició, és cultura, és defensa d'un patrimoni literari i també gastroalimentari. Per això, avui, també parlarem de cuina i llibres. Començarem amb la Meritxell Falgueres, que ens ha portat el seu llibre Tasta'm, Wines and the City, de l'editorial Univers. Després, trucarem a l'Òscar Gómez, que ens posarà un restaurant de Tarragona a la nostra Guia Virgínies. Seguirem amb un cuiner d'aquells que no n'hi ha gaires, en Pere Cardona, que ens parlarà de vinagretes, d'històries del 46 i de cuina sencenca. I acabarem amb l'Edu González, una persona que de braves i de pizza en sap un niu. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Amb 28 anys i moltes ganes de menjar-se el món per maridar-lo amb els millors vins, Meritxell Falgueres, soltera, gairebé divina i molt valenta, es passeja per l'avantguàrdia gastronòmica de la Barcelona del 2010. Acompanyada de les seves amigues més íntimes, s'embarcarà en la recerca del vi i de l'home perfectes, un viatge iniciàtic i ple de glamour que la durà a tastar vins a París, a la Toscana i a Eivissa. Un menú degustació de descobriment i d'aprenentatge personal en el qual no faltaran desenganys i decepcions, però també un munt d'alegries inesperades i felices coincidències. Un any que, amb tot, esdevindrà únic, farcit de projectes professionals i personals, noves amistats i lliçons vitals que canviaran el rumb de tota una vida. Això i moltes cosetes més és el que podreu fer si teniu el llibre, el nou llibre de la Meritxell Falguera, Tasta'm, Wines and the City. Una sorprenent narrativa, segurament, per menjar-se el món. I avui volem parlar amb la Meritxell, però serà des del telèfon. Meritxell, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep Noguer.
Què tal? Com estàs?
Doncs home, des que fèiem tu i jo vins a vins i després el divendres han passat moltes anyades, eh?
Moltes anyades, home, però anyades bones i també alguna d'una miqueta més regular, eh?
Sí, però de tot s'aprèn, eh? Al final no hi ha anyades més bones o més dolentes, sinó anyades més difícils.
Escolta, i què és això de... Perquè, clar, tu de vins en saps un niu, però això de fer novel·les és la primera que fas.
Sí, havia escrit abans amb certamens literaris i encara jo crec que havia escrit dos llibres però mai m'havia atrevit a publicar-los i res, i ara a partir doncs, ja tinc 41 anys i ja és edat de deixar de complir anys i complir els somnis.
Un llibre fet amb l'editorial Univers, una novel·la que de ben segur, per qui vulgui, serà molt ràpida de passar, perquè hi ha segurament un conjunt d'anècdotes fascinants aquí. Quan hi ha, diguem-ne, allò que és collita personal?
Jo crec que un 69%.
Mitalella. I què, va, explica'ns una miqueta la història, fes-nos un spoiler.
Doncs és una periodista gastronòmica que precisament trobo molt a faltar aquesta Barcelona 2010 on anàvem a fer un karaoke amb la Carme Ruscalleda, estava la May Hoffman viva, no, amb el seu super tacón i a Ramon Freixa. I, bueno, i té doncs, dues amigues, que una és una sommelier que se li està a punt de passar l'arròs i l'altre és una comercial de vins, que és una mica nimfòmana. I amb tot això també hi ha un xef que és gay, que està esperant la tercera estrella. Mira. Així que són totes aquestes aventures. Cada capítol hi ha una varietat de raïm i a través d'aquell vi doncs es van descobrint moltes coses. No només són les aromes les que es despullen al moure les copes.
No em puc imaginar quantes persones hi ha aquí. No sé si els hi has canviat el nom o no.
Clar, els he canviat. Les que no es poden explicar, però al final, com han passat 13 anys, perquè va ser el 2010, el mateix any que Shakira coneix el Piqué, doncs he pogut canviar el nom. Es reconeixen coses, però bueno, és digne de ficció.
Em sembla que hi ha més d'un 69% aquí de collita pròpia, eh?
Al final és un copatge i el que sí que és 100% real doncs és el que sento, no? Doncs com una Meritxell Falgueres que buscava o creia que existia l'home perfecte o el vi perfecte, doncs se n'adona que el millor vi depèn de la millor companyia. I aquesta sempre acaba sent els amics.
La Falgueres, que a més li agrada molt fer les metàfores entre els vins, les varietats, les anyades i tot això, veig que has trobat un soci també que li agrada molt, com en Josep Roca, que comença dient la Meritxell Falgueres és la mare de la Vita i en Leo, filla d'Antoni i la Maria. La Meri és esteta, briosa i seductora. El seu currículum és de gran cru, classé, periodista, escriptora, sommelier i sí, també influencer. Clar, és que quanta gent has arribat a conèixer i quanta gent trobarem amb aquest tasten a Wines and the City, Meritxell?
Home, el vi m'ho ha regalat tot. Gràcies al vi doncs he conegut no només la meva professió, que és la meva passió, sinó és el que uneix a la meva família i a tot aquest àmbit gastronòmic que tant estimo. I tindre el Josep Roca, que és un gran amic, però sobretot el pròleg és d'una poesia, d'una sensibilitat a... Bueno, és Pitu Roca. O sigui, és, jo encara estic flipant amb el pròleg. O sigui, a mi em sembla... És que és molt emocionant que just ell doncs, m'acompanyi de la mà doncs, amb aquest altar literari.
No em puc imaginar el dia que vau parlar tu i l'Esther Pujol per fer una novel·la, no? Era allò de, ai, mare de Déu, la Falgueres, ara vol fer una novel·la.
No, mira, va ser una cosa com molt... A més, me'n recordo perquè havia perdut un avió i ara estava amb els nens petits, donant la mamà, tal... I em va dir, escolta'm, el teu Instagram és molt divertit, eh? Tu has de fer ficció. I jo pensava, esto es lo que llevo esperando toda la vida. Si tú me dices ven, lo dejo todo. I així va ser. El que passa és que com abans tenia doncs, el Combino con todo, hi ha hagut la pandèmia, i això, no... Jo porto la criança dels meus fills, doncs s'ha allargat una mica més del que esperava. Però per fi ja, aquest Sant Jordi 2023, estic signant el meu cinquè llibre, però primera novel·la. Encara que és curteta, eh? És un quiqui ràpid.
Bueno, però mira, jo sóc d'aquests que m'agraden a mi aquestes novel·les curtes, perquè amb una tarda te la pots llegir, no?
Sí.
Però vaja, escolta'm, 127 pàgines, eh? Déu-n'hi-do.
És el que buscava, que la gent es quedés amb ganes, no? I a veure, qui sap si continuarà.
Això. Mira, escolta, fem una cosa. Com que aquesta novel·la s'ha de tastar, deixem que la gent la tasti, que faci un bon tastet, i en tot cas, mira, ja ens enviaran algun missatge de què tal els hi ha semblat o amb quin vi han combinat aquesta novel·la de la Meritxell Falgueres.
Jo ho tinc clar, amb bombolles, rosades, amb glamour, fresc, en primavera.
Com una ballarina, Meritxell.
Sí, hi ha uns bons tacons.
Exacte. Moltes gràcies, un petonàs ben fort.
Gràcies, Pep, un petonet, et xarelo.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim a l'Òscar Gómez a punt, perquè aquest cap de setmana, jo l'he vist a les xarxes, que s'ho ha passat de meravella. Òscar, què tal, com estem?
Molt bon dia, Pep. Sí, que és veritat que he gaudit molt.
Sí, que sí?
Sí.
És que clar, veure el teu Instagram és dir, mira, aquest home aquesta setmana ens ho farà passar bé.
Doncs sí, la veritat és que tenim la sort de viure en un país on es menja molt bé i hem d'aprofitar.
Ben fet. A veure, cap on tenim?
Mira, avui anem a Tarragona, anem a un restaurant que es diu El Llagut,
Home,
que és al carrer de Nazaret número 10, a la plaça del Rei, a Tarragona, a la zona alta. Bueno, és un lloc, és un restaurant de cuina marinera, amb productes de la costa, amb una fidelitat molt xula a la cuina de la ciutat. Tot i que, fixa't, la mestressa, que és la Ingrid, és una alemanya, que va venir a Tarragona fa 25 anys, per temes d'amor, i vaig preguntar com és que vas a venir per a Tarragona. Va dir, per temes d'amor. Llavors em va semblar meravellós que una alemanya vingués a Tarragona i s'enamorés de la ciutat, s'enamorés de la seva parella, i ara faci cuina catalana que tots en podem gaudir.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I què hi vas menjar-hi, aquí al Llagut?
Doncs mira, fan una cuina com el seu local. És un local senzill, molt ben decorat. El cel està pintat de blau, de color blau marí, perquè allà et vas amb aquesta predisposició a menjar coses del mar. Vaig menjar un excel·lent escabetx de lluerna amb verduretes, que m'agrada molt trobar escabetxos als restaurants, i més aquest peix musculat, peix de roca. I tenia molt perfum de farigola, d'orenga, d'anís estrellat, pela de taronja, pebre, molt suau, molt poc acètic, la carn molt ferma, molt ben feta, trossos grans. La veritat és que és un escabetx molt golafre. Era fresc, com ha de ser els escabetxos, però alhora t'omplia la boca de sabors i la veritat era un plat fantàstic.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I què més? Perquè doncs els escabetxos donen molt de si, però combinen, és dir, amb el punt aquest de l'acidesa del punt de vinagre, diuen, sí. fan vermut, no?, que digui jo.
Sí, és un primer plat que fa una mica de vermut. També vam picar, perquè vam així una mica per compartir amb els primers, una fregitela de morralla, molt fregida, morralla, aquests peixets que eren per descartar de les xarxes, doncs fregidets, arrebossats, molt, molt bons. Vam menjar també una amanida de bacallà de salat amb romesco, estem a Tarragona, per tant, amb salsa romesco, amb barrejat d'enciams, amb olives arbequines, també de la zona, i aleshores, la veritat que eren uns primers plats molt bons, que obren molt la gana per anar després als arrossos, que és la gran especialitat del local.
I què, quin vas fer?
Doncs mira, vaig tenir problemes perquè en tenen més de 15, la carta, aleshores, una mica per escollir, però en realitat, quan vaig veure que fan arròs a la masqueta, que és una tècnica de ranxo mariner, és un plat de barca, que ells l'han agafat dels pescadors del Serrallo, que és el barri mariner de Tarragona, doncs em vaig decidir ràpid. Vaig dir, home, arròs a la masqueta, que és una forma de fer l'arròs on primer fas el sofregit amb l'oli ben calent, i llavors li tiren el brou en aquest oli, ho emulsionen tot una mica, i aquí després fan l'arròs. Amb la qual queda, no et diré com un risotto, però queda molt cremós, i és fantàstic. Jo el vaig fer de pop i cloïsses i pebrot de romesco, i aleshores la combinació era fantàstica.
Clar, i és que són aquelles coses que clar, que jo no sé si vas acabar amb un arròs, Òscar, o després ja hi vas fotre un altre guisadet d'aquests mariners, un ranxo com un espinet o alguna cosa més.
Bueno, tenen un corball en suquet de gamba vermella que la veritat que no ens vam poder resistir, perquè, bueno, ja veus, és tot cuina del mar, i la gamba vermella a Tarragona, la gamba vermella de veritat que també la fan amb arròs, i és un ingredient meravellós. I aleshores vam acabar també amb el corball en suquet de gamba vermella.
Déu-n'hi-do, clar, i ara sí. Em diràs, i de postre...
Doncs mira, els postres són una mica més sofisticats, potser, que aquest tipus de cuina tant de ranx i de barca. Em va agradar molt el gelat de taronja sobre crema catalana, diguéssim, amb un crostillant d'ametlles, és a dir, una mena de... En comptes del caramel típic de la crema catalana, fan com un cruixent amb gust d'ametlla, que em va agradar molt. També tenen un semifred de mos de formatge fresc i xocolata blanca amb cítrics, que està molt bo, que és un puntet com més sofisticat. I si t'agrada la xocolata, perquè sempre hi ha una miqueta de xocolata a les postres, sempre hi ha algú que té la xocolata, el colant de xocolata amarga amb prunes confitades al té negre i taronja amb gelat de vainilla.
Apa, aquí vinga, clar. Com no vols després anar a passejar per tota, diguem-ne, la part del passeig i per tota aquesta part que diuen que... Bueno, deien que allà es veien molts de conills, no? Que diuen que la història ve de Tarragona.
Ah, sí? Doncs això no ho sabia,
sí?
Pep.
Diuen que el nom d'Espanya ve de la quantitat de conills que hi havia per allà a les costes de Tarragona, que quan van venir els fenicis cap aquí van començar a dir insapaín, imagina't.
Això sí que sabia que era la tierra de conejos, la terra de conills, però no sabia que venia de Tarragona, clar, on van arribar els fenicis.
Sí, jo crec que sí, no?
Doncs, podem dir que sí, a més, el balcó del Mediterrani és molt maco. Tarragona és una ciutat molt maca i val molt la pena visitar-la.
Doncs ho farem ben segur, perquè el Llagut és un d'aquests restaurants que, sí. a més, tots aquests restaurants que encara segueixen al peu de la lletra fent aquella cuina tradicional de la barca posada, jo sempre dic, a dins del poble, a dins de la ciutat, sí. Es mereixen respecte perquè estan fent molt bona feina aquests restaurants de Tarragona i de les comarques, per no perdre, sobretot per no perdre, ja no diem recuperar, sinó no perdre aquesta cuina.
Exacte, i és que a més ho fan molt bé. Jo, no hi ha un punt de melangia aquí, és realment una cuina molt ben feta, molt potent, molt poderosa i que val molt la pena gaudir.
Oi, que bé, que ho farem. Doncs, escolta, entra, i tant que sí, a la Guia Virgínies de la nostra estimada cuina catalana, al restaurant El Llagut de Tarragona. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Que vagi molt bé.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer.
Del mercat aquí ja m'he fundit, més d'un MC només per saber omplir el cabàs. Critica el meu estil i seràs carn de missemblars. Si no tens paladat, unit i presti. Si no portes res de beure, seu a taula i no molestis. Contempla el teu discurs fast food i la meva cocció lenta. La rima que marina llargues hores, ara olora que alimenta. La mirpua no vol pas pressa. Improvisa, però no oblidis la recepta, no oblidis el concepte. Mantingues l'equilibri de la dieta. Origen, recorda els macarrons de la tieta i el que el teu futur augura. Si engegues els fogons ja formes part d'una cultura. Si avui has dinat al nostre omni, t'escolto.
Quina cançó més fantàstica. De fet, si us en recordeu, els oients de la Fonda, vam tenir-lo aquí, vam estar amb l'Estilit, amb aquest micròfons i fogons, amb aquesta cançó fantàstica, i avui no l'hem posat perquè tornem a tenir aquí aquest home, sinó perquè és una d'aquelles situacions que... Jo sempre dic, mira, això és allò bo que té les xarxes socials, no? I és que amb la persona que avui parlarem, fins avui no ens coneixíem, com a mínim personalment. Pere Cardona, què tal? Molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
No, l'enrevés. Com a mínim, mira, gràcies a les xarxes, avui ens podem veure aquí, avui a l'estudi, Catalunya Ràdio, que de ben segur tindrem una conversa ben interessant, perquè tu ets cuiner. No?
Sí.
De Sants.
De Sants.
De fet, és bo perquè ets sansenc, no?
D'adopció. Jo soc del Maresme d'origen, soc de Mataró, però jo em sento sansenc. O sigui, jo és que soc molt fàcil de ser dels barris i dels nous llocs.
I quan va ser que vas anar cap a Sants, tu? Quan hi vas anar a petar?
Doncs farà ja uns 10 anys. 10 anys i molt content. O sigui, estava fent un tipus de cuina, un tipus d'història que allà a Mataró, on era jo... no s'acabava d'entendre, era bastant anàrquica, bastant... I vaig venir aquí a Barcelona i estava en un altre restaurant, al carrer Salou de Sants, i de cop va ser com, hosti, sí que interessa. I la gent venia, va ser molt interessant, i un barri que acull molt bé.
Clar, de fet, una de les coses bones que té, diguem-ne, podríem dir, potser, les grans ciutats, és que són molt eclèptiques, no? Mm. Tu fas un tipus de cuina que potser allà tu pensaràs que no, i en canvi... Parau per bé, et comença, diguem-ne, a venir un tipus de gent, o avui en dia, per exemple, amb les xarxes socials, que ja no cal que estiguis posat en el lloc millor d'una ciutat, no?
No, nosaltres, de fet, aquí fins fa poc que estava la Nova Farga d'allà de Sants, i estàvem al cul. I era un lloc que no era massa transitat, però amb les xarxes socials, amb la gent que ens hi va posar cullerada, amb retweets, aquestes coses del Twitter, que és un món boig, però si vas per un camí més o menys normal... Hòstia, mira, ens hem conegut ara en persona, però és que molta gent, amb la Maria Nicolau, amb l'Albert Molins, amb moltíssima gent, ha sigut a través de xarxes.
Home, i aquestes són aquelles coses bones, jo sempre dic que ajuden a créixer, no? Perquè a la cuina, els cuiners, les cuineres, sempre estem amb un peu, diguem-ne, amb allò que sabem fer i amb un altre de reull, allò que fa l'altre, oi, i això què és, això tan bo, no? Com és això, no? I posem de moda moltes coses que de ben segur, segurament que amb les xarxes socials, no siguessin posat tant, o com a mínim tan ràpid.
No, i a part, les xarxes socials ha fet que, per exemple, la cuina tradicional torni a agafar una volada però gràcies a gent en particular que ha anat movent segons quin plat, segons quina història, el cap i pota, em diràs tu, fa poquet que està en tendència, que gent de Gràcia i gent de lloc...
I és tradicional.
Ah, i els menuts, i que ens atrevim a dir-ho i no passa res. Això és un miracle.
Escolta, Pere, tu ets cuiner, locutor i escriptor. En quin percentatge ets cada cosa?
No ho sé. El moment que estigui sóc aquella cosa.
O sigui... Ah, perquè tu fas un programa a Sants 3, no?
Exacte, el Somia Truites, i allà mesclem el que és la gastronomia i el món de l'artístic. Perquè això vaig començar a fer-ho a Mataró Ràdio fa molts anys, i era perquè a la cuina jo no podia anar a concerts, no podia conèixer artistes, no... i era una mica, ja em cansava, tenia 18 anys, a punt de fer 20, tot, bueno, 19, 20... Sí que aprenia molt, sí que estava molt bé, però necessitava aquella cosa. I a través d'en Jesús, el cuiner de la Nova Rosaleda de Mataró, em va dir, hi ha lloc a Mataró Ràdio, la inauguren i falta gent. Dic, ja ets a fotre, jo encara com m'espavilo amb cuina, però... I va ser un per l'altre i em vaig animar. Vaig començar i el primer programa, de fet, la ràdio a mi em va treure la vergonya. I era ultra vergonyós. I el primer programa, obrir micros, fum. Una teràpia brutal.
Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que ens vam fer a París. Et pintaré un bigoti amb oli vermell en aquella foto que no puc sofrir. I a mi em pintaré cabells arrissats ben llargs per transformar en divertits aquells moments...
El bigoti vermell de l'Anna Roig. Què t'aporta l'Anna Roig?
Home, l'Anna Roig, mira, quan jo vaig començar a fer cuina musical m'explico, perquè la gent no es pensa que sóc extraterrestre ni sóc un mena de visionari. És simplement que un dia, escoltant un concert de l'Anna Roig per festes de Mataró, arribo a casa i començo a cuinar. No sé per què, però vaig acabar fent una amanida amb escarola, navius i tal, i dic, hosti, si estic fent bigoti vermell, si estic fent una cançó sense jo voler-ho, i em va caure molt simpàtic aquesta cosa de no estar, no ser un il·luminat d'aquests, ni història d'aquests, sinó que et vingui amb emocions, que la cuina també ho és molt. I a partir d'ella va començar tot. De fet, hi ha un origen, però aquell va ser més logístic, que va ser un altre grup que es deia Desmascarades, però oficialment va ser amb l'Anna Roig, i amb ella hem fet el maridatge del bigoti vermell. A l'Un Pas i Neu i Un Pas també vam fer cosa, però el bigoti vermell van venir tot al restaurant, vam estar amb ells, van tastar-ho, vam fer fotos, vam fer de tot, hi ha videoclip, hi ha... I de tot.
De fet, tu vas ser un llibre de música i cuina, no?
Sí, el meu segon llibre és Els músics també mengen, que ho va editar Ara Llibres, va ser com un miracle, que em diguessin que sí. Jo vaig escriure i em van dir sí, endavant. Dic, com? Vinga, va, doncs endavant. I en allà es mesclava, doncs, des de Quimi Portet, les Mamsels, la Nederman, Buos, una mica de tot. De tot, la trobo Kung Fu. I jo explicava una mica la història, jo com estava amb ells, i després ells també parlaven en el llibre, era molt interessant.
De fet, jo crec que és una d'aquelles coses que qui més qui menys, molta gent fa, no?, la d'escoltar música mentre es cuina, no? Ah. A un segurament li relaxen, a l'altre, els altres persones els posen a cent, però la música és el nexe d'unió entre, no?, entre les mans i el cap.
No, i et converteix i et fa transformar plats, et fa agafar una cosa que potser no agafaries i l'incorpores. Tenint una base que tens, bàsica, que tenim tots els cuiners de P3, a partir d'aquí pots anar afegint coses. Tampoc cal tenir tanta por. A vegades hem mitificat tant els de cuina d'autor que al punt mig no ens hi hem atrevit mai. I tampoc és tan complicat. El reaprofitament és això. I amb la música t'ho fa, això, reaprofitar.
Pere, tu, si t'haguessin de posar una etiqueta com a cuiner, quina etiqueta t'agradaria més, si t'han de posar una?
No ho sé. No ho sé, fins i tot a vegades molesta l'etiqueta de cuiner. O sigui, estic a les cuines i faig coses. Però a vegades cuiner, doncs no ho sé. Cuiner musical, diguem-ho així.
Clar, però a més, clar, diem cuiner com una cosa genèrica.
Sí.
Ara segurament que vas a molts llocs i diu, no, jo sóc cuiner executiu.
Sí,
que
xef.
Jo encara no sé el que vol dir això. No? Però, ostres, saps?
Sí, no, et diuen molt el xef. Amb aquestes coses de teles i tot, ets el xef de no sé on. Dic, no, perdona, si sóc cuiner, dic, a mi xef, hosti, que ho veig a les pel·lícules, ho veig a grans restaurants, el xef, no? Aquells gorros, aquelles coses. Però crec que la cuina no s'ha de mitificar tant. Som gent que ens guanyem la vida cuinant, que ens l'estimem la cuina, però no anem amb bufandes de pell de guineu ni coses d'aquestes, vull dir...
No cal, no? La cuina és més senzilla moltes vegades del que ens plantegem, no? I a més a més, també avui en dia, que el món de les xarxes ens posa a vegades a llocs on no cal que... o no ens hi posaríem nosaltres mateixos, no? Diu, mira, doncs, aquesta persona agafa aquesta gran volada, no? Que després dius, no, és que aquí ja hi havia apòsit. El cas tu ara ho deies de la Maria Nicolau, de ben segur que molts anys abans la Maria Nicolau ja era com és ara, i en canvi ara ha brotat, no? Ha esclatat la Maria, aquesta dona amb aquest monyo i aquestes ganes d'explicar i defensar i divulgar la cuina.
Jo, la Maria, la trobo una peça indispensable ara actualment de la cuina, i de la cuina tradicional, i de la cuina més punky, fins i tot. O sigui, per molt que estigui TV3, per molt que estigui col·laborant tot arreu, té un missatge molt contundent i que necessitaria moltes més Nicolaus, eh? Moltes més veus a persones que parlen i senten com ella, com ara tu. Necessitem més gent que parli de cuina així, no banalment, sinó d'una cuina pragmàtica, una cuina del dia a dia, una cuina de tornar ara, amb les crisis i tot, a la Basàvia, a la cuina aquella és la que ens salvarà. Per tant, la Nicolau és una mica el referent, és la que està trencant les parets perquè tots els altres anem entrant i no ens sintem marcianos.
El teu cor batega fort, malgrat la resta del cos, ets tan lluny ara del port.
Els fets amb aquest Hospital del Mar, Pere. Clar, tu ara deies una cosa que fa pensar molt, no? Diu, falta moltes més Maries Nicolaus. I és veritat, moltes vegades diríem coses al món de la hostaleria i no les diem per por allò de, ui, els clients, no? Mira, precisament, porto moltes setmanes intentant parlar d'una cosa amb el títol de el client no sempre té la raó. I tu no saps el que em costa trobar cuiners i cuineres que vinguin a la fonda precisament a esbotzar les seves opinions sobre què els hi passa als restaurants, no? Que sembla que en lloc de ser una empresa privada, un restaurant sigui un centre social que tothom hi hagi de tenir cabuda i tothom mani, menys el propi propietari o propietària.
Ah, jo crec que falta una mica de caràcter o carisma, el que vulguis dir. Jo crec que té raó, sí, però no sempre, és evident. Quina tonteria més gran. I a mi, mentre se'm respecti, jo sempre, en el bar on t'havia estat fins ara, el que ja he esmentat, a mi si em venien i m'ho deien correctament i tot, cap problema. Si per tipologia de bar, per tipologia de clientela, em venien segons com, jo contestava com havia de contestar. A mi m'era igual que era un, que era fos un altre, més igual que fos client, clienta, és igual, no tenen la raó sempre. Tenim una feina al darrere que és titànica. La gent de menús, la gent de carta, la gent que fa el que sigui, la gent que ens dediquem a això és titànic, perquè et vingui un amb ínfules de foodie a destrossar-t'ho tot amb una opinió, amb qualsevol tonteria, perquè has tingut un pic amb ell per qualsevol cosa, però ja fot el comentari allà, que et pugui opinar de tot. No, senyors, o sigui, podem valorar, podem opinar, podem el que sigui, podem discutir-ho amablement, però no sempre tindrà la raó. És que no estem a la classe dels dofins.
Clar, i una cosa són els foodies, l'altra és el món del periodisme gastronòmic, que de fet n'hi ha poquet. Hi ha molta gent que escriu, però hi ha molt, diguem-ne, molt poc periodista gastronòmic que em puguis parlar amb tots els ets i uts, no? Fa pocs dies doncs, hem conegut una altra d'aquestes animalades que avui, diguem-ne, aquesta la obviarem, no? Però posant-se a vegades amb la parella del cuiner o de la cuinera.
Però és que allò no és el que estàs esmentant, allò no és periodisme ni gastronòmic ni res. Allò és un home que deu prendre tres carajillos i després parla o escriu. Periodisme gastronòmic n'hi ha poc perquè costa. Igual que les cuines, costa. Si vol posar molta gent, però també costa anar a un lloc, anar a un altre, opinar, respectant. Jo poca gent conec. És que no ho sé, és que tampoc conec massa tampoc aquest món, conec pocs. I a vegades també vaig fent crides per Twitter, doneu-me podcast, doneu-me gent, vull conèixer gent. A vegades ni contesta la gent, però n'hi ha.
Sí, sí. Pere, quina és l'animalada més bèstia que te'n recordes que t'hagi fet un cli... alguna persona que hagi vingut al teu restaurant? Segur que te n'han passat un munt.
Animalada? Jo, més que animalada, no. És que, pobra, tenia tots els defectes. Tenia totes les al·lèrgies, era vegana, era de tot. Era un restaurant de nit, un dissabte a hora punta. Teníem 40 comensals sentats i em ve la jefa i em diu que hi ha una intolerant a no sé què, que és vegana, que és no sé quantos i que no sé quantos. li vaig acabar fent verd amb tomàquet xerris i no sé què collera més. Però això com a anecdotari, com a animalada, potser sí que enfrontar-me amb algun client quasi bé a les mans. Però per això, perquè mentre hi hagi un respecte, cap problema. Però si no, falteu el respecte. De veritat ho dic a l'audiència, perquè llavors no, els cuiners respiren molt de gas, no actuen amb la tònica dels altres.
Ara em fas pensar, mira, jo quan t'estava escoltant estava pensant, hosti, una de les meves animalades va ser trobar-me tres dents a dins d'un filet quan es queixaven de que hi havia un tall de ferro a dins la carn, no? Vull dir, són aquelles coses que un se'n recorda al cap del temps. M'estic imaginant en Pere Cardona cuinant amb aquestes músiques que tenen aquesta força, aquesta trempera. Mm. I ara ho deies, no? Fins ara fa molt poquet estaves en un projecte a la Nova Farga a Sants, sí. I ara els camins et porten per altres indrets. No sí. sé si canvien de barri.
Canvien de barri, però segueix Barcelona, amb això de Barcelona, les viles, el no sé què, és com si fos el barri rival, però està més amunt. Sí, seria un per gràcia, diguem-ho així. Deixem-ho bueno, aquí.
A veure, jo sempre diem aquí a Barcelona que hi ha gent que la trobes... Mira, aquesta persona fa per aquest tipus de barri, no? Entre Sants i Gràcia, tot i que, evidentment, són dos barris molt diferents, hi ha molta gent de Sants que podria viure a Gràcia i a l'inrevés.
Sí, i tant. Aquesta gràcia que tenim, aquestes coses, encara que es porta durant anys arrossegant, però encara fa riure dir això.
Sempre carrers estrets. Veig que t'agrada, Pere?
Sí, m'agrada canviar. O sigui, ara canvio per cicle, perquè ja toca també els cuiners, cuineres, jo crec que tenim uns canvis, i en aquest cas canvio, però seguiré fent Ràdio Sants, la meva nena segueix a l'escola, tot és menys la feina, que aniré a voltar una miqueta.
No sé si deixaran passar la Diagonal.
Jo espero que sí, em posaré camisa de quadros, i diré sí. coses tècniques d'aquests que fan aquests de Gràcia, i segur que sí, home, sí. M'infiltraré bé.
També hi ha un altre llibre, un va ser aquest de la música, l'altre va ser Històries del 46.
Sí. La història del 46 és molt especial perquè és un homenatge en vida a la meva àvia. La meva àvia és qui em va donar tota cuina, qui de petit doncs, m'avorria, em posava amb ella a ajudar-la a la cuina. No és per cada vez, no és que és de veritat. I quan vaig anar-la a veure a Mataró un cop, la vaig veure molt fotuda i vaig dir, ho haig de fer-ho sí o sí, ja. I què haig de fer? Quin llibre haig de fer? Receptes? Records. I és un llibre de records al voltant de la taula, que és on m'he criat jo. Tot passava al voltant de la taula. Jo m'he criat amb el meu avi, la meva àvia, la meva mare, però és que allà hi entrava tothom, el meu avi metge, el meu pare ninotaire, tothom, el taller el tenien a sota del capgrossos i gegants i tot. Allò era una cosa molt explosiva. I vaig acabar fent això perquè era el records, era el més fàcil en aquell moment. De fet, quan jo presento un llibre, que me'l va presentar amb l'Oliver Bennett, el que també havia cuiner i escriptor del Per què odiàvem Ferran Adrià, aquell mateix dia moria la meva àvia. O sigui, m'ho va dir la meva mare al matí, jo el presentava a la tarda i vaig dir, ho haig de fer. Sí, haig d'acabar el cicle i haig de presentar aquest llibre com si fos ella. I la veritat, vaig estar molt content perquè ella el va poder llegir, va poder estar... I per mi va ser el llibre que menys pretensió tenia, però que més m'ha aportat.
Què és aquest llibre? És més reivindicatiu? És més romàntic? És tradicional?
Jo crec que l'he escrit d'una manera molt personal, que cadascú pot agafar la vessant que vulgui. Hi ha la vessant reivindicativa de la cuina seva, hi ha la vessant també del masclisme en aquella època, del meu avi, sí, metge, molt progressista, molt així, però quan hi havia un plat que no sortia, podia estar un dia sense parlar-nos, sí, sèrio, o rebotir el plat. Això no val res, això sembla pa, però bé que anàvem també, anàvem a excursió, anàvem a totes dedicades el producte. A Calonge, a buscar el vi. A no sé on, a les Terres de l'Ebre, a l'oli, al no sé què. Però no anàvem d'excursió així com així. Anem a veure la muntanya aquella. No, hi havia d'haver-hi un punt gastronòmic. I doncs això era un llibre una mica mesclat perquè tot fos molt amb molt sentiment.
Quan la jur me'n ve buscant amb teies, forques i garrots.
Avui parlant amb en Pere Cardona, cuiner, escriptor, també, com dèiem, amb un programa de cuina a Ràdio 3. Un home d'ofici, un home de cuina, un home de fogons, de cullera de fusta i de ganivets d'aquests que n'hi hagin una bona colla. Però, Pere, jo per acabar m'agradaria fer-te un qüestionari. Què et sembla?
Vinga, sí? Això em fa por, a veure què dic. Vinga.
No pateixis. A veure, va, per esmorzar, què t'estimes més, dolç o salat?
Dolç.
Mira, jo pensava que series de salat, veus?
No.
Què ets més, de croissantet o de coca?
Si haig de menjar alguna cosa molt dolça, i si fins i tot contem com el sucre del cafè. O sigui, poc esmorzo, jo.
Del mar, què t'agrada més?
Del mar...
No sé si ets més de closca, més de clova, o més de peix de roca, o de...
Mira, a mi el calamar em té loco. El calamar m'agrada molt. El calamar farcit m'agrada molt.
I de la terra? De la terra,
els calçots, amb qualsevol tipus de història, les carxofes, tot el tipus de menuts, m'encanta i des d'aquí ho reivindico, i qualsevol cosa que hi puguem fotre salsa.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
No, sopar...
Ara em diràs que no sopes.
Poc. A casa sempre fem planxes i cremes, però també si a vegades se'ns acudeix fer alguna cosa, truites de patates o coses així, que ho fem nosaltres. I també, sisplau, feu-les vosaltres a casa.
Un vici culinari que puguis explicar. Segurament que potser n'hi ha algun que no vols explicar, però un que puguis explicar...
Posar ratafia a tot. I m'haig d'aturar. Així, això és un vici constant. No em bec a la cuina, però sí que m'encanta.
Bé, clar, és que la ratafia a la cuina, sigui quina sigui, et dona un perfum. És l'umami dolç, entre cometes, de la nostra cuina dolça.
I desaprofitada, ja t'ho dic ara. O sigui, per molt que a Barcelona sembla que hi hagi tendència, per sort, som quatre que seguim mantinguent això.
Tens algun utensili a la cuina que no puguis estar sense ell?
No, em vaig adaptant.
No hi ha hagut res que t'hagis endut de la cuina antiga per posar la cuina nova?
No.
Un sabor o aroma de la teva infància? No sé si...
Sofregit.
Sofregit
i pebrotada. O sigui, el sofregit amb pebrot vermell, sobretot amb pebrot verd, aquell aroma directament, jo ho faig a casa molts cops perquè em ve aquell moment. Molts plats que jo faig a casa o que faig on te sigui, ja no és només per reivindicar la història, sinó és perquè a mi m'aporta aquell moment d'estar amb els meus que han marxat. I és una cosa molt, molt xula i molt maca. És una sensació que estàs tu cuinant i te'ls veus al teu costat cuinant i, escolta'm, això és una mena com de religió.
Quan no treballes, vas a dinar a...?
Enlloc. Quasi enlloc. Per no dir que ja, que amb la meva nena tot això, anem on ens trobem, o molts cops amb tàper.
Un bocato di cardinale, quin és aquella mossegada que amb en Pere Cardona el fa mirar al cel dient, mare meva?
Una galta ben feta, hòstia, meravella, però meravella, d'aquella que es desfà, no aquella mitja, no, aquella, la que es desfà quasi bufant.
I un producte que no suportis?
Producte o coses així escatològiques així rares són aquestes, els surimis, que per desgràcia abunden molt a tot arreu i que els estan enganyant a la gent, fent creure segons què, fins i tot iogurt segons quin tipus de cosa, els truites de patates prefabricades, molt tipus de cosa, això ho odio, però amb totes les forces.
I per acabar, tofu o costelles a la brasa?
Costelles a la brasa i tofu pels amics que vinguin vegans.
Sí, no? Sí, home, també n'hi ha de bons aquí a Barcelona.
Home, i tant. No? Sí, és que jo crec que tot això, s'ha com encara hi ha una mica de tabú amb el veganisme i crec que és molt interessant l'origen. O sigui, per què ho fan i per què fan aquest tipus de moguda. Jo conec vària gent i els admiro molt, perquè parlen d'una manera molt política a la vegada que ho estan fent amb menjar, i és una cosa que gira el cap a molta gent.
Pere Cardona, en 100 vinagretes. Jo sempre dic, mira, en 100 vinagretes, no? Perquè el Twitter et 100 vinagretes,
sí,
també.
Pel meu primer llibre.
Pel teu primer llibre. Què n'hi havia, 100 de vinagretes?
N'hi havia més, però allò va ser molt loco. Vam posar 100 vinagretes d'autor per riure'ns una mica de la gent d'autor. O sigui, aquesta gent que tothom era d'autor. Tots. Tothom. I vam fer això, mira, per fer unes risses.
Gràcies per els teus fogons punks que deies ara, i gràcies per venir aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio avui, a la Fonda, que la fem des d'aquí l'estudi. Esperem que ens tornem a trobar d'aquí a uns dies, no sé, cap aquí Gràcia. No, et tindrà més a prop aquesta vegada.
Sí, sí, podreu venir. De fet, podíeu venir a Sants, també. Aquí les comunicacions són molt bones.
Gràcies, Pere.
Gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Mira, a veure, jo poso aquí Braves Barcelona a l'Instagram i en surten 1.636 publicacions, 301.000 seguidors, i només en segueixen 340. Tinc la sort de que un d'aquests 340 sóc jo. Clar, si diem Braves Barcelona, a darrere hi ha l'Eduard González, l'Edu a la carta, que és un fenomen de la societat que ara, no només després de liar-la amb les Braves, es veu que també la vol liar amb la pizza, i d'això volem parlar d'avui tot una miqueta. De Braves, de pizzas, però sobretot de gastronomia. Eduard, què tal? Com estàs?
Com anem? Molt bé, molt i molt bé. M'agrada molt això de liar-la, eh?
Home, sí, no?
Sí, doncs és que l'has clavat.
Bueno, però és que això ho dius tu, és dir, dius, després d'haver-la liat aquí amb un festival de Braves, sí, que dius, a veure, a qui se li veu córrer a muntar un festival on només es mengessin Braves? Suposo que també es devia veure refrescos, no?
Sí, però és que al final se li van ocórrer als meus seguidors. És que els hi dec tot. Tu dius, hosti, tens 300.000 seguidors, tens molts seguidors. Clar, són moltes idees juntes. Diríem que tota gent pensant, alguns pensen més, d'altres menys, no? Però tota gent pensant te donen unes idees, i a partir d'aquí dic, ah, és, com pot ser, com podríem fer-ho perquè puguis menjar en el mateix puesto les Braves del Tomàs, i vaig dir, i les del Mandri. Primer vaig pensar això, el Mandri no es va apuntar, però, clar, vaig sumar allà tots els grans restaurants que fan Braves. I clar, l'oportunitat d'estar només en un sol lloc i tastar-ne 10 de diferents, bueno, va provocar que vinguessin 15.000 persones i 10.000 es van quedar fora. Que ho sento molt per elles, i al final i es van crear cues i es van esgotar moltes Braves. Però clar, vaig veure, però aquest Cristo que vaig liar, com tu dius, la gran liada, i vaig com començar a dir, bueno, que els meus seguidors em diguin què els agrada més. I vaig sondejar-los.
Clar. Mira, de fet, l'altre dia que parlàvem des d'aquí a la Fonda amb en John Cake, i em deia, bueno, jo, clar, diu, quan obrim a les 12 del migdia la pastisseria, no? Diu, i veig que ja hi ha una cua que no veig al final, diu, em foto nerviós.
És molt heavy,
clar,
eh?
Però, i la cua de 10.000 persones que no poden entrar en un festival?
Clar, i tu saps que jo patia i tot. Dic, clar, dic, a veure, jo, la gent s'ha descarregat una entrada gratuïta, per cert, però i si no venen, no? I a més hi havia una mica d'amenaça de pluja, que al final va fer un sol esplèndid, no? A l'octubre, i clar, dius, vindran? I quan surts, treus el nas, no? I veus una cua que fotia la volta, que arribava quasi a Plaça Espanya, dius, ostres, sí que tenen ganes. Però el més bèstia és quan comencen, obrin portes, tiren cap a dintre, i hi havia un premi de qui tastés les 10 Braves, de seguida hi planava uns cupons, i el primer es va fotre les 10 Braves, em penso que en una hora. Ja havia tastat totes les 10 Braves. Va entrar corrent a les 12:02, va córrer a tastar-les totes per guanyar el premi, que era el seu pes en cervesa.
Com se'n va ocórrer això de les patates Braves, de Braves Barcelona?
Clar, Braves Barcelona és... Ens remuntem a 2009, eh?
2009, 29, 30, 14 anys.
Quasi 14 anys. I llavors, una cosa que has començat el programa així és Instagram. El 2009 no hi havia Instagram. I dic, i com ho fas, això? Doncs vaig fer un blog, el que es portava llavors.
Ah, clar.
Un blog de patates Braves, sí. Coincidia aquella època que començava una revista molt coneguda a fer incursions sobre els 25 millors Braves, els 25 millors pizzas, els 25 no sé què, no? I un dia el Tomàs amb els col·legues estàvem allà i dic, ostres, mira... la revista aquesta, diu, no estic gens d'acord amb aquest rànquing que foten aquí. I ells diuen, home, tu que tens un blog, jo tenia un blog del meu gos, eh?
Sí?
El meu gos, en glòria estigui, perquè clar, estem parlant de fa 14 anys, pobre, i feia un blog del meu gos. I tu que saps fer blogs, que jo feia només, agafava la típica plantilla que hi havia de
WordPress, no?
Sí, de circutre, salsitxera, i dic, home, doncs podríem fer això. I allà, tal com està, vaig fer una foto amb un Nokia d'aquests patillero que hi havia, saps? Aquests que pixelava tot. Vaig fer la foto de les braves del Tomàs. Dic, mira, doncs serà la primera entrada. Faig les braves del Tomàs, un juliol, me'n recordo encara de 2009. Vaig posar això, van seguir-ne més, i amb la tonteria, jo crec que potser, no sé si Catalunya Ràdio, precisament, va ser el que primer em va trucar, o BTV, algun mitjà d'aquests, que em van dir, tu ets un friqui, no? Em van trucar. Diu, però... ets tan friqui, la idea és tan friqui que va, fem un programa, parlem-ne, fem una secció o alguna cosa. La cosa va començar a créixer, llavors Facebook va ajudar una mica i aquest blog més Facebook van evolucionant amb els temps. A mi Instagram no m'agradava gens, ho he de dir, ara que no em sentin, no? Que ens senten, no? Ens estan gravant ara mateix.
Són els senyors de Facebook, no?
Sí, sí, són els mateixos de Facebook, tot queda a casa. I al final, bueno, es diu Meta, eh? Cuidava.
Això sí,
doncs aquesta transició a Instagram va ser una miqueta més dolorosa perquè jo pensava, bueno, si tens Facebook, que a més pots ficar text, que a mi sóc una mica així de la conya i m'agradava doncs posar algun acudit o alguna cosa quan parlava de braves, doncs això de posar només la foto i tal no m'acaba de convèncer. Però, bueno, vaig haver de cedir, no?, perquè Facebook va pràctic... No sé si n'utilitzes encara de Facebook.
Mira, l'altre dia pensava, quan fa que no hi has entrat? I no me'n recordo.
Jo tampoc, eh?
No, que ho vincules, aquelles coses que fa la Mariola d'aquí a Catalunya Ràdio, que dius, no, ho vinculem tot ara, no?
Sí, ja va tot com linkat, no? I surt per un cantó i per l'altre, de vegades a contacte per Facebook, que llavors te'n recordes que existeix, però no... Instagram ho ha revolucionat tot, i llavors ja la grandíssima, l'enorme revolució, que això també ho has viscut, és TikTok, no? Que això és una absoluta bogeria.
Quants en tens a TikTok de seguidors?
A TikTok 100.000 i pico, 100.000 escaig, i després a YouTube, que és el canal que jo li recomano a tothom, aprofito el teu altaveu per recomanar que es passin per YouTube perquè faig com vídeos com més llargs. Perquè ara, mira, ja dic vídeo, no? Perquè ja fem tot vídeo, oi? És la revolució aquesta de TikTok, però ens provoca anar com molt ràpids, no?, per la vida, aquests vídeos. Aquests vídeos que són trepidants. Hi ha molta gent que em para pel carrer i em diu, escolta, vas molt ràpid, tu. Xerres molt ràpid.
Clar, perquè és allò que a l'Instagram això va accelerat o no? O ets tu que ja el fas de forma natural?
Jo ja saps que vaig accelerat per la vida, perquè ens coneixem una mica, i saps que vaig una mica a tope. Però hem de donar una informació instantània, immediata, ràpida, i jo crec que és aquestes ganes que tenen totes les plataformes d'imitar a TikTok, no? Per això et deia TikTok, que doncs és una revolució que ha provocat que Instagram canviï, també YouTube canviï, i aquests vídeos tan trepidants jo els converteixo en vídeos més calmats a YouTube, en els quals doncs, puc estar-me 20 minutets, 15 minutets, explicant l'experiència en un restaurant, no?
Avui estem parlant amb l'Edu González, l'Edu a la carta, a Braves Barcelona. Clar, tu fa 14 anys, a què feies? A què et dedicaves?
Jo, químic, doncs treballava en una indústria química, analitzava aigües, analitzava contaminació atmosfèrica... Sí, sí, a veure, de fet, em dedicava al que havia estudiat, que és una cosa molt estranya, no? Que tu estudis, vaig estudiar química, soc llicenciat en ciències químiques i després vaig estudiar ciències ambientals, desitjant que a l'estudiar ciències ambientals pogués anar a comptar ocells, perquè m'agraden molt els ocells, vaig al Delta de l'Ebre allà a mirar, no?, com aquests friquis que també... Jo tinc moltes fricades, te'n puc explicar moltes. I pensava, si em faig ciències ambientals aniré a comptar ocells i serà molt maco. No. Vaig acabar la indústria química analitzant aigües i xamaneies i coses d'aquestes, i fent ISOs i tot això. I, doncs, anava simultanejant les dues coses, anava com Superman, no?, que Superman és el periodista i després entra una cabina de telèfon i es fica el calçotets per fora i se'n va a tastar de braves, doncs feia una mica això. I res, al final, doncs el hobby s'ha anat cruspint. Mai més
el químic, dit, no?
Clar, sí, mai més ben dit cruspint, no sé.
Clar, és que, de fet, hi ha molta química amb una salsa brava.
Oh, i tant. Tu saps que la química de les reaccions que hi ha a una cassola és la més complicada que existeix. És
clar, hi ha moltes variants, no?
Són macromolècules... Ara em posaré tècnic. No ens posarem tècnic. No marxeu, eh? Són unes molècules molt grans i tenen unes reaccions químiques molt complexes. Proteïnes, reaccionant amb greixos, etc. I llavors, els químics ens costa molt Doncs això que volem, no? Aquest punt científic, que mira, et diré que m'ha ajudat una mica a l'hora d'analitzar tots aquests paràmetres que s'analitzen a xarxes socials, no? L'impacte, les visualitzacions, tot això, porto unes estadístiques bastant acurades gràcies a la meva formació científica. O sigui que al final es pot casar, també.
Sí, sí, home, i de fet també, clar, aquí podríem parlar de la salsa, per exemple, que, clar, tu, per exemple, que segurament també has anat molt, i em consta, diguem-ne, perquè et segueixo molt a la xarxa, a l'Instagram, com dèiem, per exemple, la diferència que hi ha entre les salses o la salsa brava que hi ha al centre de la península, a Madrid, amb les salses braves que fem aquí.
Moltíssim, moltíssim. Una diferència abismal. De fet, que aquí la salsa potser secundària, et diria, no? A Catalunya, i podem tirar cap en baix, eh? Sempre pel Llevant, anem baixant València, són de l'allioli, que no vegis. Aquí, jo no sé qui va ser que va introduir-lo, no?, a les braves, perquè tu pensa que estem parlant d'un hidrat de carboni fregit, meravellós, no? O sigui, hidrat de carboni fregit és meravellós, xurros, patates, no?, tot el que sigui fregit, un hidrat de carboni és meravellós, però aquí se li veu córrer, perquè no havia d'estar gaire bé, de tirar-li més greix a sobre. Li estem fotent l'allioli, que és un 90% greix, li estem fotent a sobre d'una cosa que ja és greixosa, i si he anat rebuscant, que a tu també t'agraden aquestes coses d'anar rebuscant a la història, crec que potser un dels primers que ho va fer a Catalunya no era sobre de patates en si, sinó sobre de la bomba de la cova fumada. Diria que podríem rondar els anys 50-60, que sobre d'aquella patata matxacada amb una miqueta de carn hi van tirar-hi l'allioli, i potser ells són els primers inventors d'això, i podríem arribar a la conclusió, no ho sé, de que les braves podrien haver evolucionat per aquí.
Clar, és que hi ha una cosa... Mira, ara m'hi has fet pensar, hi ha un plat que, si no recordo malament, no ho sé, i ara que em perdonin si no ho és, de l'Ignasi Domènech, que, si no recordo malament, era el bacallà a la Randy Colloni, que hòstia, això el mestre...
Això té anys, eh?
Sí, en té molts. Que ja era una mena, diguem-ne, de patates cuites amb bacallà que s'hi posava al final, i que es covien primer amb greix de porc, i llavors, diguem-ne, que aquí que es feia una emulsió amb els alls. Però clar, és que, a veure, la cuina de l'all, la cuina catalana, sempre ha tingut all.
Clar, i a més, també una mica del que tinguis, no? Clar. El que tinguis per allà. La gent, més a Castella, què tenien? Tenien el pimentón picant, no? Tota aquesta sèrie de fumats que li van molt bé. A la patata li funcionen molt bé, i a part ho tenien, i el picant també, que això també, tema postguerra, doncs això treu la gana. El picant treu la gana, és una cosa que te deixa fart. Llavors, patata amb això és una etapa ideal, també perquè la gent begui més, però a tipi hi ha un preu molt baix, és una etapa perfecta.
Amb aquest home podríem estar parlant anys i panys de patates braves. Clar, si ara et demanés, no, jo sé si poso un compromís, però actualment, primavera 2023, les millors patates braves ara, avui, mira, on te me la posaries?
Mira, és que t'importa si ens anem a Burgos?
No.
Burgos, tela, Burgos, poca broma, A Tapuerca, ens anem cap allà, i hi ha un lloc que, de fet, va guanyar el campionat a les millors braves del món. És un campionat que celebra Palència, s'ho van treure ells del barret. Enhorabona, Palència amb P, en Palència. I bé, és un noi que fa una versió de les patates amb una emulsió fantàstica i una presentació espectacular, que les presenta en un bol de ganxet. I per punxar-les, no sé com es diu l'instrument, deu ser el ganxet.
Clar, el ganxet. L'agulla, no?
Sí. I te les prens amb això, i a part té un puntet d'ou, són unes patates fantàstiques, un lloc que es diu Paquita Mariví, a Burgos.
Paquita Mariví, a veure, quan ja des d'aquí de l'estudi de Catalunya Ràdio, deixem agafar el Google Maps, no?
Però bueno,
Paquita Mariví.
Paquita Mariví són les millors braves de 2022, a l'octubre van guanyar aquest premi, però bueno, ja que estem a Barcelona, doncs recomanarem algunes per aquí a Barcelona. Tenim el senyor Vermut, que són estupendes.
Exacte.
I molt econòmiques, i jo què sé, va diguem-ne algunes més. Catalunya, va, Lleida, el Bar Roma, imprescindibles, o sigui que repartim una mica de joc.
No arribem avui, 6 hores, 14 minuts, Paquita Mariví, bueno, aquí.
Cop de cotxe.
Sí, bé, ho coneixes tu, eh? Vinga, a veure, a tu ara deies, les patates braves, si alguna cosa tenen de bo és que són econòmiques, les pots fer molt bé, és a dir, poden ser molt saludables unes patates braves ben fetes?
Es pot fer una patata sense fregir.
Escalivades, per exemple, no?
Les patates al cop de puny, a mi m'agraden moltíssim. La patata que amb dos cops de forn, o fins i tot amb una bullida, i després la xafes i la fas un cop de forn, pot ser ben saludable. L'allioli, dir-li saludable, no m'arrisco a dir-li saludable. Tampoc,
a veure, la ioli que fa en Borja...
A la Granja Elena,
per una banda. I l'altre Borja, aquí, Ultramarinos Marín, per l'altre, escolta'm, aquell fantàstic. El que sacseja...
Que queda com un gelat.
Aquesta
textura gelatinosa, pràcticament, d'un gelat, d'una canel, no? De fet, com si fes una canel de gelat. Buah, fantàstic, fantàstic. El conec, vaig estar-hi, però s'hi menja molt bé, eh?
Molt, molt, molt. Els dos Borjas que cuinen bé a casa nostra.
I tant.
Escolta, ara dèiem, les patates braves, que són molt populars, i una altra menja molt popular a tot el món és la pizza. Sí. I m'han dit que aquest principi de juny també la vols liar amb les pizzas, no?
Sí, donat l'èxit que va haver-hi amb el Festival de Braves de l'octubre passat, vam pensar, quina és la menja, m'agrada molt, la menja més popular segurament al món. I com que tinc aquesta massa de seguidors, vaig aprofitar-me d'ells de nou, que em disculpin els que estiguin sentint, aprofito en el millor sentit de la paraula, i vaig dir, què us agradaria? I em van comentar les pizzas per la meva sorpresa, perquè vaig posar l'hamburguesa per allà, que sabia que podia funcionar, i no, la pizza, tu, mira els italians, els italians napolitans, sí, sí. Concretament, han conquerit el món amb una cosa que sembla tan senzilla, i després, quan t'hi fiques, no ho és, eh?
No, jo he intentat fer la forma aquesta, i no, costa, eh? Hem d'anar a fer stash.
Clar, mira, he contactat amb 42 pizzeries, perquè el Pizzas Fest, que tindrà lloc del 2 al 5 de juny, a la Farga de l'Hospitalet, que hem buscat un lloc ben espaiós perquè ningú es pugui quedar fora, esperem de l'ordre de 20.000 persones aproximadament, doncs he hagut de contactar amb moltes pizzeries. Per tant, no puc dir que en sàpiga així gaire, però una mica se t'enganxa, no?, d'anar a voltar, i té una litúrgia tot això de les pizzas, mare.
A més, aquí suposo, Eduard, que cadascú es portarà al seu forn.
I aquí, no, mira, aquí intentarem que tothom tingui el mateix forn, les mateixes característiques de forn, per temes de seguretat, no poden ser de gas, no poden ser de llenya, i seran elèctrics. Llavors intentarem que tot sigui uniforme, posar els mateixos forns a tothom, i a més es faran tots el mateix tamany de pizza, una pizza de 33 centímetres, que és la que després de parlar amb tantes pizzeries han acordat que més o menys és el seu estàndard, es dividirà en 4 porcions, i aquestes porcions són les que es vendran a totes les parades. També entrada lliure, gratuïta, i a passar-ho bé, i l'oportunitat, com va passar amb les braves, de, en un sol lloc, tastar les grans pizzeries, sobretot de Barcelona, però també de la Rodalia.
A veure, jo et diré, jo tastar, home, 12 patates braves en un concert...
complicat.
Puc, però tastar 40 i escaig pizzas, ho veig difícil,
allà estaran representades, calculem, 12, de 12 a 15 pizzeries. He estat parlant amb 40 voltant per veure qui se volia afegir, no? Perquè al final uns poden, altres no poden, i calculem 12 a 15 pizzeries les que estaran allà, i no sé si 12 les podràs tastar, però tenir l'oportunitat de tastar la pizza de Can Pizza o la pizza de Nani al mateix lloc i poder comparar. Ostres, jo pensava que era molt bona, però deixa'm, quan tastes les coses juntes, sí, tot canvia, sí.
Clar, i ara estic pensant, home, 12 pizzeries, 20.000 persones, pizzas dividit per 4, toca a 5.000 més o menys, 5.000 pizzas per establiment.
Exacte.
Sí,
ja hem fet aquests números, i per això cada establiment tindrà un forn amb alta capacitat, dos forns, de fet, per cada un dels establiments, i esperem agilitzar les cues i que sigui una festa. A més, hi haurà actuacions, discjòqueis, tallers... Per tant, creiem que estem buscant un públic familiar, i a més és que és molt transversal. Això de les pizzas també segurament que fa 10 anys que fins i tot han anat com millorant molt, no? Hi ha aquest concepte de pizza gourmet, li diem així, i hi ha moltes pizzeries d'alta qualitat també de preu més elevat, perquè ja no, allò d'aquelles pizzas de 6 euros ja no es troben. Però bé, hi haurà representació de pizzas gourmet, n'hi haurà de més bàsiques, i sobretot hi haurà pizzeries que són pràcticament ja cadena, però altres pizzeries a descobrir. pizzeries petites que, bé, som uns romàntics, no?, a l'organització i volem que també tinguin el seu espai en el Pizzas Fest.
M'imagino allò, una imatge des de dalt, aquell dia a unes quantes pizzeries de Barcelona i comarca, veient allò, escolta, me'n pots ensenyar a veure qui és que està amassant massa ara de pa, de massa de pizza, i veus allà uns quants indrets que...
Amb un dron.
Exacte. Eduard, què ha de fer la gent perquè pugui venir en aquesta festa bestial de pizzas?
Ja tenim la web activa i tens l'opció de descarregar-te l'entrada gratuïta, o fins i tot hi ha opcions que, si te vols estalviar alguns eurets, doncs ja són menús que hem fet, doncs, de 3 pizzas i una beguda, 2 pizzas i una beguda, perquè, bueno, per agilitzar també que la gent pugui entrar més fàcilment, perquè evidentment alguna cua suposo que hi haurà. I això ho trobareu a pizzasfest.com.
Pizzasfest.com, aquest primer cap de setmana de juny, que ara diem això, que no queda pas gaire, eh?
No,
queda aquí més, unes setmanetes i ja
sí,
està.
Sí, a més, serem la competència del Primavera Sound. O sigui, que
es fa el mateix cap de setmana?
Sí, es fa el mateix cap de setmana, però pretenem arrebatar-li tot el públic al Primavera Sound i que vagin cap al Pizzasfest.
Eduard Edu González, el Braves Barcelona, moltes gràcies per venir avui aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio i esperem que ho petis, com ho vas petar-ho amb les Braves.
Clar que sí, sobretot moltes gràcies per convidar-me, perquè és un plaer sempre tenir una conversa amb tu.
Salut i bons aliments.
Vinga.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase de Jotan Ottolenghi i de Icho Belfrage, que diu: a la pregunta què falta aquí, en referència a qualsevol plat, la resposta és quasi invariablement picant. I això és el que hem tingut avui aquí a la Fonda. Una fonda picanteta, una fonda d'aquelles que ens fa reflexionar i que ens fa repensar moltes coses a vegades que un no hi pensa de bones a primeres. Esperem que us ho hàgiu passat de meravella i ens tornem a trobar quan, doncs vinga, ben aviat, aquí a la Fonda, en podcast i els festius intersemanals, i si tot va bé també aquest estiu. Vinga, adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.